Durante quel mese di villeggiatura, Agostino e sua madre stavano sempre insieme. Agostino accanto a lei si sentiva sicuro come se il giorno si caricasse di significati che solo la madre conosceva e che gli avrebbe rivelato. Tutto ciò culminava in una sensazione di grande purezza che lo riempiva di allegria. Voleva osservare bene in lei le tracce di quella giornata e si domandava come facessero i ragazzi più grandi di lui ad amare la propria madre e a sapere quello che egli stesso sapeva. L'estate stava per finire. Pochi villeggianti, radi ed isolati, indugiavano ancora in quel debole sole di settembre. Ma quanti giorni vuoti e infelici per Agostino, prima che quella vacanza finisse. Egli avvertiva che dentro di lui qualcosa stava cambiando e sentiva che le ironie pesanti dei ragazzi sulla madre avrebbero affrettato questo cambiamento. E proprio per questo dovevano essere ricercate e coltivate quelle ironie. Perché poi desiderasse tanto di non amare più sua madre, non avrebbe saputo dirlo.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Avui vols parlar d'un escriptor italià i les pel·lícules basades en la seva obra. Estem parlant d'Alberto Moravia.
Exactament, Alberto Moravia, un grandíssim escriptor italià, ja no és viu, que va tenir la sort de veure portades al cinema moltes de les seves novel·les, moltes. És a dir, ell té una obra literària molt extensa, però també són moltes les pel·lícules que s'han fet basades en els seus llibres.
A vegades és perillós, això, de portar al cinema llibres, eh? A vegades...
Bé, però els autors a vegades tenen por, els autors, perquè, clar, hi ha versions i versions. I, clar, la versió de cada director és diferent. L'autor espera una cosa i després se'n troba una altra. A vegades hi ha casos agradablement sorprenents, és a dir, que la versió cinematogràfica doncs agrada moltíssim a l'escriptor, i a vegades gens, depèn. Hi ha hagut irregularitats en el cas d'Alberto Moravia, hi ha hagut molt bones adaptacions, altres menys, hi ha hagut una mica de tot, però n'hi ha moltes, com dic. Una és Agostino, de l'any 1962, la novel·la és anterior, és del 1945, i la pel·lícula és de Mauro Bolognini amb Ingrid Tulin i Paolo Colombo. Aquesta veu que ara sentíem parlant és una veu en off, que és la veu que va narrant una mica, doncs, acompanya tota la pel·lícula, va apareixent, però sobretot va explicant una mica el desenvolupament de la personalitat del seu protagonista, que és aquest Agostino, que és un nen de 13 anys, i que en el decurs d'un estiu, durant unes vacances, que passa amb la mare, doncs, que és vídua, doncs aquest nen farà una mena de pas de l'edat de la infantesa a l'edat una mica més adulta, perquè, bé, descobreix una dona que la seva mare, part de mare, és dona. I aleshores doncs s'enamora d'un altre home. I bé, la pel·lícula parla de la fi de la innocència infantil i l'arribada, doncs, de veure el món a través dels ulls d'un adult.
S'ha perdut una mica això, les veus en off, oi?
Ara sí.
Es fa servir poc.
Sí, molt poc, perquè les imatges ja han de narrar per si mateixes. La veu en off és una cosa una mica... és radiofònica. I al principi sí que s'utilitzava. Hi ha pel·lícules molt emblemàtiques, com Sunset Boulevard, per exemple, o així, que tenen una veu en off, però llevat de casos... que dius, aquí està molt ben trobat, en general no cal. Les imatges ja han de parlar per si mateixes. Bé, l'obra d'Alberto Moravia, com dic, és molt extensa, té novel·les realment esplèndides, és un autor, Alberto Moravia, que fa saltar pels aires aquest vel protector de l'ànima humana, és un home que va directe a la ferida, és un autor doncs, que dissecciona molt bé els seus personatges, i a més no els fa cap concessió, ni als personatges ni al lector. La seva primera novel·la, la d'Alberto Moravia, va ser Els indiferents, estem parlant de l'any 1929, que curiosament no va ser portada al cinema fins al 1964, és a dir, fins 35 anys després. Als indiferents hi trobem dos germans, un noi i una noia de la burgesia romana, que són fills d'una dona doncs, que bé havia tingut diners, però ara travessa una situació econòmica molt, molt angoixant, molt dramàtica, i aleshores la noia es deixa seduir per l'amant de la mare, que és un home ric. El germà això no ho aprova al principi, s'hi revela, però a poc doncs, va sucumbint també a la vida benestant que l'home ric ofereix. Aquí sentirem justament una discussió entre el noi, el germà, i l'home ric.
Bene, allora, se
siamo arrivati... Però che fanno? Vada via!
Che cosa vuole? Che io resti qui a farmi insultare da un ragazzo?
Ma Michele voleva dire...
Ho capito benissimo quello che voleva dire.
Ma spieghiamoci, abbia pazienza!
Cosa? Quando si dice che ho fatto valutare la villa per metà del valore reale e che adesso me la prenderei per 2 lire, è come dire che
sono... Un ladro? È quello che sei. Un vero ladro.
Michele, io esigo che tu mi chieda scusa immediatamente.
Michele!
Dimmi, mamma.
Michele, chiedigli scusa. Hai capito? Subito, te lo ordino! Senti, no, non lo fare, Leo.
Come vuoi, mamma.
Bé, potser necessitarem una mica de... No sé si com portes l'italià, però...
S'entén molt l'italià, per sort. És una llengua molt, molt germana del català i s'entén molt. La discussió ja l'hem explicat una mica, no? Ell li diu al noi, li diu que és un lladre i l'ofèn. La mare, doncs, intercedeix pel mig. Però bé, ja dic... Moravi retrata molt bé l'ànima humana i aquí queden retratadíssims. La pel·lícula és una pel·lícula dels indiferents, és de Francesco Maselli i la van protagonitzar. Tenia un repartiment curiós perquè hi havia diverses nacionalitats. Hi havia Claudia Cardinale, Rod Steiger, Shelley Winters, Thomas Milian i Paulette Goddard, aquella gran actriu de l'època de Chaplin. Altres novel·les d'Alberto Moravia portades al cinema són, per exemple, Dues dones, el 1960, de Vittorio De Sica, amb Sofia Loren i Jean-Paul Belmondo, La noia, del 1963, de Damiano Damiani, amb Horst Buchholz, Catherine Spack i Betty Davis, L'amor conjugal, del 1970, amb Thomas Milian, La romana, el 1954, de Luigi Zampa, amb Gina Lollobrigida. La romana és una pel·lícula magnífica, en blanc i negre, magnífica, sobre una noia molt humil que viu amb sa mare i que té una dèria a la vida, que és, doncs, bé, conèixer un home, enamorar, que s'enamori d'ella, que es casi i que tinguin fills i que això li permeti treure del pou a ell, a sa mare, i la vida en què viuen, que és una vida extremadament humil. El problema és que, a poc, aquesta noia, doncs, acaba prostituint-se i anant d'una banda a l'altra, empesa pels homes que van apareixent al llarg de la seva vida.
Gino.
¿Estás loca? Están los señores.
No tenía más remedio que verte.
¿Qué quieres?
Nada. Gino, ¿me quieres?
Ah, y me lo preguntas.
¿Y me querrás siempre?
Siempre, claro.
Nos casaremos pronto, ¿verdad?
Se diría que no te fías de mí. ¿No hemos decidido casarnos en Pascua?
Sí.
¿Y no te he dado el dinero para amueblar el piso?
Sí.
Entonces, cuando digo una cosa, la hago. ¿O es tu madre la que te azuza?
Oh, no, no es mi madre. Y viviremos juntos.
Pues claro.
Y seremos felices.
Eso dependerá de nosotros.
Y viviremos juntos, ¿verdad?
Ya me lo has preguntado y ya te lo he contestado.
Perdona, pero a veces me parece imposible.
No comprendo a qué viene tanta historia.
Tienes razón, soy una estúpida.
No, no es eso, pero no debes preocuparte.
Te quiero, Gino.
El que fa la desesperació, eh?
Sí, 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 ui, sí, li passen un munt de coses a aquesta noia i també a l'home que està parlant, per cert, que és un home que de fet està casat i no li diu, l'enganya. La romana és una pel·lícula del 1954 que adaptava aquesta novel·la d'Alberto Moravia i que tenia el mateix títol i que es va publicar 7 anys abans, el 1947. Moravia, ja ho hem dit, és un autor molt, molt prolífic, però a més molt privilegiat pel que fa a adaptacions de la seva obra, però ell també havia escrit guions per al cinema. No novel·la, a part de les novel·les i dels contes, també havia fet doncs, guions per cinema. Per exemple, havia fet el guió d'Obsessió, una pel·lícula del 1943 de Luchino Visconti, el guió de Sensualitat, el 1952, amb Marcello Mastroianni, després el 53 La Lupa, d'Alberto Latoada, el 60 Joventut Corrompuda, de Francesco Maselli, amb la Claudia Cardinale. De fet, la seva novel·la El menyspreu, que és una novel·la del 1954, el protagonista és un autor teatral que es veu obligat a escriure guions cinematogràfics per guanyar una mica més de diners, perquè el teatre dona per molt poc, i aleshores fa guions de cinema, una mica contracor. D'aquesta novel·la, El menyspreu, Jean-Luc Godard va fer-ne una pel·lícula, una versió cinematogràfica, amb Michel Piccoli, Brigitte Bardot i també Jack Balance. Aquí doncs, veiem un escriptor que està escrivint un guió per un productor nord-americà i que vol rodar aquest director, vol rodar aquest productor, vol rodar l'Odissea d'Homer, i aleshores l'encarrega que
escrigui. Poca cosa, eh?
Sí, poca cosa, Déu-n'hi-do. També hi apareix pel mig com a actor el director Fritz Lang, i amb una magnífica intervenció. I, però, esclar, mentre ell està escrivint el guió, doncs, amb el seu consentiment, la dona s'embolica amb el productor. I ell escriu i ells van per una altra banda. El menyspreu comença amb aquesta escena, perdó, amb aquesta escena que ara sentirem, en què Michel Piccoli i Brigitte Bardot estan parlant al llit, estan despullats i tenen un diàleg. Ella és la que fa les preguntes i ell és el que respon. Pregunta, ella diu, t'agrada les meves cames? Sí. I els meus genolls també? Sí, realment m'agraden molt els teus genolls. I les meves cuixes? També. Em mires per darrere quan em veus en el mirall? Sí. Penses que és bonic el meu cul? Sí, molt. Vols que m'agenolli? No cal.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui. J'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi.
Mon derrière dans la glace.
Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses.
Oui. Très. Ça va.
Et mes seins?
Bé, Brigitte Bardot tenia aquest
sí,
aquest caràcter, no? Una mica, diguem-ne,
és la sensualitat extraordinària, flor de pell, clar, sí, sí, és clar. I aquí es manifesta, allà de tota la pel·lícula. De fet, ell és un dels eixos, és l'eix al voltant del qual gira tot plegat, eh? En definitiva, El menyspreu és la història d'una crisi matrimonial amb una Brigitte Bardot que aleshores doncs, tenia 30 anys i això feia de muller d'un dramaturg en hores baixes. Moravia, Alberto Moravia, doncs, havia conreat també el gènere teatral una miqueta, no gaire. Va fer concretament tres obres de teatre. Beatrice Cenci, el 1965, El món és el que és, el 1966, i La vida en joc, el 1969. És molt poc, però s'explica perquè va tenir molt poc èxit, també. Hi ha una diferència entre el Moravia teatral o dramaturg i el Moravia autor de novel·les o contes. L'èxit d'aquest últim vessant és infinitament superior a l'altre. Les obres de teatre d'ell no tenen bona acollida. Una mica li va passar com a la Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda també va fer una mica de teatre. Alguns, francament, estaven molt bé, per exemple, l'obra El maniquí o així, però bé, la Rodoreda literària i la dramatúrgica són no tenen la mateixa resposta de públic. Bé, nosaltres tancarem aquesta mirada que hem dedicat a Alberto Moravia doncs, amb una altra adaptació cinematogràfica d'una novel·la seva, que és El conformista, una pel·lícula del 1900... La novel·la és del 1970 i... Perdó, la pel·lícula és del 1970, de Bernardo Bertolucci, i la feien Jean-Louis Trintignant, Estefania Sandrelli i Dominique Sanda. És una pel·lícula en blanc i negre, excel·lent. El conformista és una pel·lícula excel·lent, extraordinària. Gira entorn d'un feixista vinculat al servei secret del règim de Mussolini i rep l'encàrrec un dia d'assassinar un professor comunista que viu exiliat a París. Una pel·lícula, ja dic, fantàstica. Nosaltres, però, no n'escoltarem un fragment dels diàlegs, sinó que escoltarem un vals que va compondre Georges Delerue i que forma part de la banda sonora. Amb això tancarem aquest Cinema a la Xarxa dedicat a Alberto Moravia.
Moment de posar punt final al Sant Cugat a Fons d'aquest dijous, un programa que hem fet qui us parla, Albert Prat, la Glòria Gallardo de la producció i l'Àlex Vázquez al control tècnic. Ens retrobem demà a les 10, que vagi molt bé, que tinguin un bon dia. Ens acomiadarem amb Andrea Mir i Red Ballroom, com sempre, música local.
Much make a worse mistake, and Juliet is a